Hola i benvinguts una setmana més al programa cinematogràfic a Eixample Barcelona Ràdio que porta per títol Cinerama. ...55 minutets més o menys aproximats ha repassat l'actualitat cinematogràfica de la setmana i dels propers dies i com sempre amb la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. I en el sumari d'avui, desgraciadament, hem de recordar l'actriu Sílvia Tortosa, que ens ha deixat els darrers dies. També parlarem, com no, del Festival d'Autor, que comença el dia 4, del concert de la Film Symphony Orchestra també la propera setmana, i algunes de les escenes que hem pogut veure, Los Niños de Winton, La Abadesa o El Sucesor, pel·lícula del Xavier Legrand, a part d'altres escenes que no hem pogut veure, però que també van arribar el passat divendres a la cartellera i també aquest passat dimecres ha arribat a escenes el 27 de març amb motiu de la Setmana Santa. I comencem parlant de Sílvia Tortosa. Conxita, 77 anys, ha mort d'una malaltia després d'algun temps apartada dels mitjans televisius, teatrals i cinematogràfics. Va ser una actriu, presentadora de programes de televisió, cantant, també va cantar.
Jo recordo que presentava Aplauso, una època que jo seguia el programa per motius que tu ja saps.
Sí.
I jo recordo que ella el presentava i bueno, sí que havia vist pel·lícules. Em sembla que sí, en plan protagonista no havia fet pel·lícules. Potser a la tele sí. Pel·lícules sí que havia fet papers. I jo recordo una que potser sí que era protagonista, que em sembla que se li va donar molt de bombo a l'època, que es deia La Senyora.
El Jordi Cadena.
La recordo aquesta pel·lícula perquè recordo que es va donar molt de bombo. I me'n recordo que ens van convidar i vam anar, no sé si a la preestrena o que fa molts anys, al Comèdia. Al Comèdia. I estava ella molt... Era molt guapa, la veritat.
Sí, la veritat és que era molt elegant, molt
era
guapa.
Era molt guapa.
I ella va estudiar a l'Escola Massana i també va estudiar...
A l'Escola Massana, tu.
Correcte. D'arts plàstiques, no?
Sí, encara. Ara és molt moderna,
sí,
Ojo,
com quasi
ara,
tota.
Escolta, ara és...
També va estudiar interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona, va debutar al teatre als 15 anys en el paper de Dorita en El Mago de Oz, i al cinema als 19 anys va fer una participació en la pel·lícula L'Último Sábado de Pedro Balañá.
Sí, bueno, si havia sigut... Pere Balañá va ser director de cinema, si va fer alguna cosa, sí.
Després, a les càmeres de televisió també va fer alguna Estudio Uno i diversos programes musicals, no?
Sí, això sí. Estudios Uno i tot això sí.
Sobretot això molt teatre, també. Molt teatre.
Sí, suposo que sí. Ja et dic, jo com a cine la recordo... També sortia Assignatura Pendiente, la pel·lícula del Garci, però feia un paper bastant secundari. I ja t'he dit, i aquesta de La Senyora a l'època va ser, bueno, perquè hi havia destape i era una pel·lícula una mica agosarada.
Sí, no sé per què s'ha titulat a motiu de la seva mort La Musa del Destape. Bueno,
no,
com moltes
no,
actrius d'aquella època dels anys 70
tampoc, no
que
penso.
Es van veure obligades a sortir lleugeres de roba.
Però no sé,
jo crec que
es
podia recordar per altres interpretacions seves. No?
Tampoc
però, bueno,
recordo jo... A lo millor sí, d'aquelles que sortien als fotogrames, però no la recordo.
Home, la Musa del Destape, podríem dir la Nadiuska, per exemple, a la seva època, que sí. I, bueno, pues en televisió va fer papers en Curro Jiménez, La huella del crimen, Hostal Royal Manzanares, Farmacia de guàrdia, i també va fer una sèrie a la televisió interpretant a Carmen Cervera el 2011. I com pel·lícules, com tu dius, ha sigut de protagonista no moltes, si la que has dit abans, d'Assignatura Pendiente de Garci, Toby d'Antonio Mercero, La chica del Molino Rojo, que va ser la darrera pel·lícula musical que va protagonitzar Marisol.
Musical, potser sí, diré que no.
I a la dècada dels anys 80 pues, va fer bastant de teatre i de
sí,
televisió, no?
Sí, això sí, en Estudios 1 i tot això sí que la recordo. Uh-huh. I ja et dic, i lo d'Aplauso i lo de, bueno, això de la senyora, potser és el que recordo, ja et dic, perquè li van donar molt de bombo i van... Ara no recordo exactament, però sé que la pel·lícula la vaig veure al Comèdia i estava ella. O sigui, era una preestrena o era una cosa d'aquestes?
Després crec recordar que també fa poc temps es va fer una altra adaptació, no sé si televisiva, cinematogràfica, d'aquesta novel·la, no?, de la senyora. Bueno, ah, i una curiositat, no, de la qual sentirem el seu tema principal musical en homenatge a Sílvia Tortosa, és la seva participació en una pel·lícula que va ser una coproducció entre Espanya i Anglaterra, que es va titular Pànico en el Transiberiano.
Sí, jo la vaig veure al cine Galileu.
A mi em va agradar i em va fer ja por aquella pel·lícula.
No estava malament. No. Amb el Peter Cushing i el Christopher Lee no estava malament.
Estava bastant bé.
Sí que la vaig veure al cine Galileu.
Mira, aquest matí m'he posat al començament perquè està a Movistar,
sí,
si la vol recuperar. Sí. I té un... Bueno, té Christopher Lee, Peter Cushing, que en aquella època, a principis dels 70, ja eren estrelles del cinema de gènere de terror, no? També sortia Telly Savalas per allà en un petit paper.
No sí. Recordo.
I molts actors espanyols també com secundaris, i ella feia aquest, crec que un paper bastant protagonista, de condessa russa, no? De Sílvia Tortosa.
No,
era una pel·lícula, doncs, això, una coproducció bastant estranya, dirigida per Eugenio Martín,
sí,
que era un especialista en dirigir espagueti westerns i també pel·lícules,
bueno,
de gènere,
de tot
una
Eugenio
mica,
Martín,
no?
Sí.
I una pel·lícula que va funcionar bastant bé en la seva època, en la seva estrena. Jo la recordo, va, ja la recordo bastant,
sí,
que em va...
Sí, jo la recordo això al cine, que la vaig veure, però si ara em fas explicar la pel·lícula no recordo.
Jo al cinema no, un programa doble, suposo que la veuria, d'aquells programes que
home,
feien
sí,
de barri,
doble, clar.
M'imagino, no, d'estrena.
No, d'estrena segur que...
Igual es va estrenar al Capitol. Podria
igual
ser, no?
No, cinema... Aquesta es devia estrenar, sí.
Si tenia més o millor en altres cinemes, a part del Capitol.
L'únic que ara veus el monstre i dius, home, està una mica desfassat els ulls aquells.
Bueno, aquestes...
Però la pel·lícula no està malament.
Aquestes pel·lícules tens
sí
que veure amb la mentalitat de l'època
sí,
en què està
sí,
filmada,
sí, sí,
perquè
sí,
si no comences a veure defectes de tot tipus, no? Però bueno, que era, tenia bastant empaque. I el més curiós és que el compositor que van triar no va ser un compositor espanyol ni un compositor anglès, que dius, bueno, ja que és una coproducció entre aquests dos països, sinó que van triar un compositor nord-americà que va fer molt poques bandes sonores. Era un compositor que havia treballat bastant a diverses sèries de televisió, i jo el recordo bàsicament perquè va ser el compositor de la banda sonora d'Aeropuerto 75, la del Charlton Heston.
Sí,
que dius que en plena època on John Williams era l'estrella de les pel·lícules de desastres, és curiós que no fessi la banda sonora.
No l'haurien tingut el pressupost.
O a millor, sí, home, estava la pel·lícula de Charlton
Heston.
Estaria
ocupat.
Estaria ocupat segurament, perquè era l'època del Colosso en Llamas, terremotos i altres, esclar, millor va dir una altra de catàstrofes. I el compositor es deia John Cacavas.
Sí, em sona, però...
Sí, sí, no. Sí. No, a mi la banda sonora d'Aeroporto 75, que és una pel·lícula que m'agrada, també inclús vaig trobar el vinil fa poc, bueno, abans de la pandèmia, i el vaig comprar perquè recordava que la banda sonora m'havia agradat bastant. Ara escoltarem el tema principal de Pánico en el Transiberiano, que és molt d'estil de l'època, molt pop dels anys 70, i que millor no reflexa massa que és música per a una pel·lícula de terror, però bueno, és el que va triar John Cacavas per aquest Pánico en el Transiberiano. Recorda Sílvia Tortosa.
Thank you.
Música del compositor John Cacabas per a Pánico en el tren siberiano, en homenatge a Silvia Tortosa, i és una música que realment pues, no pega massa en una pel·lícula de terror de gènere com era aquesta. Sembla més una pel·lícula, una música per a una comèdia espanyola de l'època o qualsevol tipus de comèdia dels anys 70, molt estil pop. Bueno, recordem que el 4 d'abril comença el Festival de, el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, fins al 14 d'abril en diferents seus. Després també el 6 d'abril tenim el darrer concert de la gira ENCO de la Film Symphony Orchestra, comandada per el Constantino Martínez Ors, on es podran escoltar bandes sonores de La Roca, de Skyfall, Indiana Jones, El Temple Maleït, Pocahontas, Mulan, Espartaco o El Padrino, a part de Harry Potter i la música meravellosa Els Vals de Patrick Doyle.
Ja no te'n recordaves la setmana passada, no. I és la millor.
Dissabte 6 d'abril, sala 1 de l'Auditori, a les 7 de la tarda. Teniu que anar a gaudir d'aquests grans concerts que fa la Film Symphony Orchestra. Realment grans seleccions.
Això ho diràs la setmana que ve.
Bueno, però avanço una mica, no? Per recordar que d'aquí una setmaneta i una mica més pues, arriba una altra vegada la Film Symphony Orchestra. I ja, pues, si vols, comencem a parlar d'algunes estrenes del passat divendres que van arribar a les sales i que estaran una mica en competició amb les que van arribar aquest passat dimecres, dia 27, avui, a les sales. Ah. Bueno, el programa s'emet el divendres i dissabte, amb la qual per això parlo una mica en passat.
Aunque
és el present, és el passat. És una mica un programa distòpic.
Avui, aquest dia 27 van haver unes estrenes. Bueno,
sí, si vols parlar d'alguna d'elles, pues, avança. Los niños de Winton, pel·lícula en biòpic, pel·lícula anglesa dirigida per James Hawes, en Anthony Hopkins, Johnny Flynn, que és el mateix personatge, sí, de jove i de gran.
Sí, és un actor que jo no l'havia vist mai.
I Helena Bonham Carter.
Sí. Bueno, és una història d'aquestes, com podíem dir...
Basada en hechos reales.
Basada en hechos reales, emotiva, una mica, no té molt a veure, però bueno, ara resulta que ha sortit molta gent que va salvar nens i va salvar jueus per tots lados, no? Sí, perquè ja n'hi ha un altre que també, no sé què.
Bueno, és que aquest cas es va saber fa pocs anys, no? Perquè s'havia estat amagat i...
No, exactament. Que... Ell, bueno, a veure, començo a explicar. És un corredor de borsa, no? És, que, bueno, ell és anglès i està a Praga i llavors allà pues, comencen a dir que hi ha, bueno, que hi ha les famílies que estan com en un gueto, encara no ha començat la guerra, però ja la cosa està, bueno, està, o sigui...
S'està cuinant.
Sí. I llavors pues, diuen que podien treure nens i tal. No és ell sol, ojo, no és ell sol. L'ajuden, lògicament hi ha una noia que se suposa que ella diu que ha viscut uns anys a Praga, una noia anglesa, i que després torna a Anglaterra, però al sentir que passa tot això torna a Praga perquè també vol ajudar, no? O sigui, tampoc era ell sol, perquè clar, una persona sola, doncs tampoc. I hi ha més persones, però bueno, el que diguéssim dirigeix l'operació és ell, no? I ell comença a dir que es podrien a Anglaterra buscar famílies
d'acollida
i treure aquests nens, no? I bé, comença a fer això i resulta que han de treure 2.000, però només em va arribar a treure 669, perquè en aquell moment hi ha, inclús hi havia un carregament de nens, per dir-ho d'alguna forma, a punt de sortir. Van entrar els nazis, o sigui, van invadir Txecoslovàquia, no? I en aquell moment ja no van poder sortir. I a ell sempre li queda aquesta cosa, de que no els va poder salvar tots. Se suposa que passa molts anys i ell sempre té això, no els va poder salvar tots. A veure, no va ser culpa d'ell, sinó que ja no li van deixar treure nens, no? I llavors, bueno, hi ha aquesta persona... Aquest bon home va morir amb 106 anys. als 106 anys. Però llavors resulta que bueno, ja han passat uns anys, se suposa que són els anys 80, jo calculo més o menys, i bueno, ell té moltes coses a casa, és d'aquelles persones que tot ho recull per si un dia fan falta, tot són a l'alba, això.
Pues sí.
Per si això fa falta i té allà de coses, i la seva dona pues, s'enfada i li diu, però tot això què és? I aquí ja no hi cap res, no sé què, no sé quantos. I un dia que la seva dona se'n va a veure la filla que viu a no sé on, doncs ell fa neteja. I llavors troba el llibre on apuntava tot i tot, i quan ve la seva dona diu, tu creus que això li podia interessar a algú? I va, no crec, no crec, va, no sé què. Però a partir d'aquí ho porten a un periodista i tal, i...
És quan és coneguda la notícia, ah, i aquest home va per televisió, li dona la reina també el...
Bueno, per això no es veu a la pel·lícula.
Ja, però la història ho diu, no?
La història li va anomenar diu que ser... ell no donava cap importància perquè no havia acabat de fer el que havia de fer.
Bueno, seria com un Schindler, però a Praga, no?
Sí, però només traia nens, eh? Les famílies es queden. Llavors resulta que, esclar, moltes famílies, bueno, suposo que els pares van anar als camps de concentració, inclús hi ha una nena que diu, els meus cosins no els vaig veure mai més, perquè els cosins són dels que es queden en portes i ella tampoc sap què ha passat.
Bueno, pues un drama sentimental, no?
Un drama sentimental, històric, al final,
d'un moment donat d'un personatge real.
Al final,
real.
Un programa de veu d'aquests sensacionalistes que ell diu que no li agrada i la seva dona, bueno, aquests programes són els que, diguéssim, li donen, bueno, li porten...
La fama, entre cometes.
Bueno, la fama i...
Ho va ser conegut.
I la gent, i llavors ell sap què ha passat amb aquells nens amb els que mai havia tingut ja
bueno,
relació.
Pues, aquests nens són els Niños de Winton, aquesta pel·lícula estrenada el passat divendres, que podeu anar si us agrada el drama històric, sentimental, i aunque sigui històries que sí, que hem vist, a part de la llista de Schindler, s'han fet algunes altres també
sí.
De diversos personatges, inclús telefilms, no? Que expliquen històries de gent valenta que va voler ajudar els jueus en diferents localitzacions o poblacions
sí.
Per fugir de l'horror dels nazis, no? I dels camps d'extermini.
Sí, bueno, això és una reflexió que faig jo. Tu saps que a Anglaterra molts nens els enviaven als Estats Units.
Mm.
Perquè no estiguessin en temps de guerra, igual que aquí també els enviaven a Rússia i tot allò, i en canvi aquí els nens van a parar a Anglaterra, però bueno, ja és una cosa...
Bueno, perquè ja és anglès i suposo que té més facilitat per
ja,
poder...
Ja, però vol dir que els nens anglesos, molts els evacuaven perquè no estiguessin en temps de guerra, no? Això és cert, perquè inclús no sé quin museu és que hi ha... Tots els nens que havien evacuat als Estats Units es portaven, però aquests van tornar quan va acabar la guerra.
Bueno, pues sí, ja sabeu, Los Niños de Winton, pel·lícula recomanable, no?
Podríem home, recomanable,
correcta.
Sí, no, i ja està bé la pel·lícula,
i
ja
Anthony
està.
I Anthony Hopkins, que bueno, sempre és una garantia,
sí,
no?
Sí, el que passa, bueno, clar, ell és la part antiga, la part, diguéssim...
No, és la part moderna actual, la part antiga
bueno,
és un altre
sí,
actor.
Sí, 11 anys 80, però sí, és la part... Però l'altre actor no l'havia vist mai?
Johnny Flynn.
O no recordo, però ho fa molt bé també, sí, sí, està molt bé. I a més s'hi assembla amb ell, vull dir...
Bueno, pues,
està ben triat.
Si és Setmana Santa, Pasqua, o com es vulgui dir actualment, un tema musical que té que sonar al nostre programa, igual que es té que veure per televisió, que segur que es farà per algun dels canals, és Ben-Hur, no? Judà Ben-Hur.
Home, sempre, de fa molts anys, la fa a Televisió Espanyola el Divendres Sant a la tarda. Aquest any suposo que també, de tota la vida.
Sí, sempre veus algun trosset, aunque no sigui sencera allà, perquè te la saps de memòria de pe a pa, no? Sempre caus i, aunque siguin els títols de crèdit impressionants en aquesta meravellosa obertura composada per Miklos Rotze, que diuen que va estar com 2 anys investigant per composar aquesta banda sonora. Que
bueno,
penso...
és que Ben-Hur va ser una pel·lícula que van trigar 2 anys a
sí,
rodar-la.
A Chinchita, a Roma.
El
tota la família Wyler va anar cap allà.
Tota la família Wyler, inclús els nens, que tenia alguns... petits, bueno, petits, els van escolaritzar a Roma, això ho va explicar la seva filla, filla del William Wyler, que va vindre una vegada aquí a la Filmoteca a presentar un cicle, i ho va explicar, va dir tota la... Clar, diu, el meu pare, quan havia de rodar, marxava ell sol, diu, però esclar, això eren 2 anys, i està 2 anys la família separats, diu, pues vam anar tots a viure a Roma, vam llogar un pis o una casa, és igual, el que sigui, i ella ho va explicar, són coses curioses, eh?
I Miklós Rocha, que ja sabem que era un músic, un dels millors, i aquesta partitura jo penso que és de les millors de la història de la música per cinema, no? Indiscutiblement, és una meravella la partitura de principi a final, pues, era un estudiós de la música que s'utilitzava a l'època dels romans, igual que va fer amb el Cid, no?
Sí, que també va estar... Que havia estat a Montserrat.
Sí, que va estar investigant la música folklòrica de l'època,
sí,
d'Espanya, no?
Van dir que havia anat a Montserrat a estudiar unes partitures, no sé si és veritat, eh?
Segurament. Pues aquí està la meravellosa obertura de Ben-Hur, música de Miklós Rocha. Cazafantasmes i Imperio Helado no és la música que acabem d'escoltar, sinó és una pel·lícula que també va arribar el passat divendres, una nova pel·lícula de la saga. Ja sabem que Hollywood recupera sagues més o menys d'èxit dels anys 80 i torna a fer continuacions. Per aquí ja els protagonistes són altres, aunque també surten alguns dels protagonistes de la primera Cazafantasmes, que per cert jo no he vist cap d'elles. Tu sí?
Jo senceres sí. No.
Pues allò, no. Ni la primera, eh? Mira que va ser un èxit, però...
Ui, tant!
Jo les he vist totes.
Ah, vale, un fan, no?
No, bueno, mira, m'agradava el Bill Murray, que aquí també surt, amb aquesta al final de tot. Amb aquesta el curiós és que tornen a Nova York, perquè tot passava en un poble del mig oest, i amb aquesta tornen tots a Nova York.
Ah. L'icònic parc de bombers, no?
Ah, doncs pues molt bé.
Ja Sigourney Weaver no està i, bueno, pues, altres personatges agafant el protagonisme. La família Benetton, una pel·lícula espanyola dirigida per Joaquín Mazón.
No, Benetton no.
Benetton, sí. De Benetton. Amb el Leo Harlan. No,
però acabat en Benetton. Acabat. L'accent a la O, és igual. I si el Grinch tuviera que cuidar a 5 niños de distintos países, Leo Harlan és el Grinch i el Cygne. Pel·lícula familiar per aquesta època.
Però el Grinch no és de Nadal.
Sí, però és un personatge que se suposa que és el típic grunyon,
sí, que
una mica
no,
mal parit.
No aguanta els nens i de sobte li cauen els 5 nens adoptats per la seva germana.
Imagina.
I un nen de cada país, o sigui...
Home, que si no, no té gràcia.
Des que Santiago Segura va irrompre el cinema familiar amb nens...
I que van dir que va salvar el cine amb la pandèmia,
sí,
no?
Sí, durant la pandèmia va salvar, perquè les sales van funcionar molt bé en aquestes pel·lícules, doncs pues, contínuament cada any es fa alguna pel·lícula amb nens, no? Parlant de Cazafantasmes, ara arriba Godzilla i Kong, el nuevo imperio. Jo vaig veure l'anterior, on Godzilla i King Kong s'enfrontaven entre ells, no? A veure qui era el més xulo i el més macho. No macho, però bueno. Sí, estava molt ben feta, era distreta i els efectes especials eren molt potents, no?
Aquesta és la diferència, que em sembla que els dos s'ajunten per lluitar amb un monstre que ve de l'interior de la Terra. O...
Ui, ja veus, quins arguments.
Sí, aquí ho diu. Los monstros que ara dominen el mundo...
Això és per crims.
Dominen el món, o sigui, semblen una mica com alguns...
Els monstros dominen el món?
Sí. Bueno, ja hi ha tenim polítics que són molt monstros.
Per això anava a dir Putin i companyia, no? També una pel·lícula de la qual parlarem ara, i dos concretament. Torna al cinema, no torna, sinó que s'estrena per primera vegada, perquè recordem que Disney va estrenar algunes pel·lícules directament a la seva plataforma, és Luca,
sí.
I ara arriba al cinema, curiosament.
Sí, és l'any 2021, sembla, aquesta pel·lícula. Ja.
Sí, i és pel·lícula d'animació, un nen, Luca, passa un estiu fabulós a la Riviera Francesa, italiana, perdona. També arribarà ara a Star Wars, a l'episodi 1.
Això m'ho situ, l'amenaça fantasma.
Al mes de maig també arribarà al cinema. Pues ara miraré la notícia i t'ho diré. També ha arribat una pel·lícula que no hem pogut veure, dirigida per Jessica Hausner, Club Zero, una pel·lícula bastant curiosa. Aquesta directora és austríaca i hem vist alguna pel·lícula d'aquesta dona que no ens va agradar gens.
Ah.
Com a anècdota, va ser la primera pel·lícula que vam veure nosaltres dos a una sala de cinema, sols els dos.
La setmana que van obrir després,
De la pandèmia, el cinema Renoir. Van anar a veure una pel·lícula que es titulava Little Joe.
I vam anar a veure una pel·lícula perquè jo havia comprat just, com que jo, això que compres
a l'abonament, sí.
I el vaig comprar i al cap de 2 setmanes tanquen els cinemes per la pandèmia. Clar, quan van obrir vaig dir vaig.
I mira, pa, la van veure sols. I quin avorriment de pel·lícula. Espero que aquesta...
Estàvem sols, sí, sí.
Una pel·lícula estranyíssima, aquesta de Little Joe, que no recomano a ningú perquè es va avorrir tant. Pues arriba aquesta de Club Zero.
I a més anaven amb mascareta a la pel·lícula.
Sí, perquè suposo que estaria rodada.
No estava rodada encara, però era la casualitat que ho vam estar comentant. Ostres, a sobre van amb mascareta.
I unes plantes, és que ja...
Sí, no sé. Sí, i anaven amb... No van tindre temps de rodar-la, això va ser abans de la pandèmia. Però
bueno, doncs aquí és un col·legi, un internat internacional, on arriba una noia que interpreta la Mia Wasikowska, i on la seva ensenyança és que menjar no és sa.
No és sa, no ho és.
Curiós, no?, que prediqui aquesta història.
Depèn del que mengis, clar.
No, però menjar en general, qualsevol cosa... Pues el millor és no menjar.
Pues passarà de l'aire.
No sé. Bueno, i ja arribem al dimecres 27, que si vols la Conxita vol, després parlarà. Ara parlo jo d'una pel·lícula, si vols, i després tu parles de l'Abadesa, que l'has vist, pel·lícula espanyola. Jo parlo d'una pel·lícula franco-canadenca que es titula El Sucesor. El seu director és Xavier Legrand. Va dirigir el 2017 Custòdia Compartida.
Sí, jo sí que aquesta sí que la vaig veure. A mi no em va agradar aquesta pel·lícula.
Parlava d'un divorci, una separació, sí, maltractament...
Sí, però és que no em va agradar el personatge de la dona, perquè no vaig acabar de...
Empatitzar.
A veure, no estava ben explicat... perquè, bueno, és igual, no em va acabar de convèncer. I això que tothom deia que era una meravella, que no em va...
Sí, la crítica la va posar molt
no
bé.
No em va convèncer, la veritat.
Tu la vas veure, Agustí?
Trobo que estava mal explicada, almenys a mi m'ho va semblar.
Bueno, és un matrimoni, un nen, la seva crisi de separació, violència...
Sí, i ell, bueno, però la dona és que amb ell també el tracta fatal, vull dir, no sé, ara no la recordo perquè ja fa temps, però a mi no em va agradar aquesta pel·lícula, ho sento.
El Sucessor comença amb una desfilada de moda a París... i en una panoràmica des de dalt de la sala on transcorreix aquesta desfilada de moda i on tots els seients de la gent que està veient aquesta desfilada estan sentats d'una forma que té forma com d'espiral la desfilada, no? I bueno, quan acaba aquesta desfilada jo sí que me'n surt el protagonista, el que ha preparat tot aquest vestuari, i va corrents per aquesta espiral, no? I això ens indica una mica per on anirà aquesta pel·lícula, no? Que aquest home que té tant d'èxit, que és el successor del seu pare, que també havia sigut molt famós, pues entrarà en una espiral totalment... Ja no per a l'èxit, perquè a partir d'aquí ja li volen fer publicitat en grans revistes de moda i d'altres... I fins al moment, al principi de tot, que li arriba la notícia de que el seu pare, que viu a Montreal, a Quebec, ha mort. Amb la qual cosa, pues, a partir d'aquí, li canvia totalment la vida. Ell es troba que està emprenent una campanya publicitària que intenta que la seva mare, que viu també a Estats Units, baixi a l'enterrament. La seva mare no vol saber res perquè porta molts anys separada. Igual que el noi també porta molts anys separat del seu pare, no vol saber quasi res, i es veu obligat, pues, ell, a anar a Montreal, a Quebec, a preparar tot el tema de l'enterrament, el tanatori, i també buidar la casa del pare, no? Perquè no té ningú més allà, i es veu obligat a això, no? Bueno, fins aquí és com un drama familiar que alguns hem viscut, no? En determinats moments de la nostra vida, i podríem dir que és bastant... normal, entre cometes, no? Arribar al tanatori, preparar l'ataúd, tota la cerimònia, etc, etc, i després entrar a la casa del pare i a través d'una empresa d'una ONG, pues, que s'emportin tot el que hi ha dins d'aquella casa per vendre-la després, no? Però en un moment donat, dins d'aquesta casa, aquest noi troba una cosa que ningú sospitava, i a partir d'aquí hi ha un gir a la història i es converteix ja en una pel·lícula més un thriller terrorífic i totalment diferent. No podem explicar res més, perquè jo anava sense saber exactament què anava a veure. Pensava més que era una pel·lícula d'aquestes una mica sobre moda i un home millor que es torna boig, un noi, però no.
O sigui, que es torna boig, ja pensava que...
Sí, perquè vaig veure el tràiler i no sé, semblava això, aquesta història, però no. És més això,
ja
un thriller, no?
Ja pensaves que es tornaria boig.
La pel·lícula passa que desaprofita alguns personatges secundaris, com la veïna del seu pare, que la veus molt atenta, el convida el noi a anar a sopar a casa seva, i dius, què voldrà aquesta dona, sense conèixer quasi el noi, de fer-se tan la simpàtica, no? Inclús l'amic del pare, que també contínuament va a casa d'ell, el vol convidar, vol estar en ell... Hi ha moments també bastant repetitius. La pel·lícula dura dues horetes ben bé, i hi ha molts moments repetitius, sobretot en un tema de claus. Hi ha portes tancades a casa del seu pare, diverses portes, trobar les claus, la clau que vagi bé per obrir la porta. Això passa en diferents vegades i repeteix una mica aquesta història, no? Bueno, és una pel·lícula que alguns podrien tildar de pedant, d'increïble, per moltes coses que van passant que són, jo penso, una mica inversemblants. El que passa que sí que aconsegueix crear-te aquesta tensió interior, no? La mateixa tensió que pateix el personatge principal la sap portar molt bé aquest director, Xavier Legrand, i que l'espectador es fiqui dins de lo que està, de lo mal que s'està passant a aquest personatge principal, no? Després, al sortir, doncs, seria una pel·lícula molt de debat, si aneu al cinema amb més gent o coneixeu algú que l'hagi vist, debatir exactament si és si realment tu creus o no te creus les diferents girs que hi ha a tota aquesta drama psicològic, podríem dir, d'aquest successor interpretat per l'actor Marc-André Grondin, que no el coneixem. Els protagonistes, actors, no són massa coneguts. I, bueno, la música també és una música molt tecno, molt potent, que acompanya molt bé, sobretot a l'inici d'aquesta desfilada, que a mi em va agradar molt aquella escena com està filmada, no? El successor, teníeu que anar a veure-la per debatir entre nosaltres? Si no, què?
Ens apuntem com deures.
Te l'apuntes. Sí. És una pica que ja dic, pot agradar-te molt, pot agradar-te així, com a mi, i pot no agradar-te gens, i com he llegit alguna crítica,
sí, que la
tilla de pedant, de totalment fora de lloc, i que no. Però bueno, és el que vol, suposo que vol, el director vol fer-te o transmetre una història molt colpidora, no? Suposo que a mi jo custòdia compartida anava...
Sí,
del mateix estil,
era,
no?
Sí, home, cridava l'atenció, sí, la pel·lícula. Sí.
Bueno, doncs ens anem a un tema musical i després parlem de l'abadessa, Conxita.
Sí.
Ara hem triat un altre tema de Setmana Santa, i que millor tema que el de La Passió de Cristo.
Ah, aquest està molt bé.
Pel·lícula dirigida per Mel Gibson.
Sí, i és l'última vegada que jo vaig veure el cartell de No hi ha localitats. Va ser aquí al Balanyà, el dia que feien La Passió de Crist.
Al Palau Balanyà.
I vaig preguntar a les taquilleres i em diu, és que diu, moltes parròquies han format autocars i es veu que van a sopar i després venen a veure la pel·lícula i després els hi anirà bé la pel·lícula després de sopar. Sí, sí, sí.
Bueno, és la versió més propera a tot el que va patir Jesucrist,
a
diuen, no?
A mi em va agafar un atac d'ansietat.
És una pel·lícula més de terror, no?
Sí.
I molt violenta.
Em va agafar un atac, a més estava al passe del bisbe.
I a més parlada en arameu, no?
El que no em passi a mi estava el bisbe.
Que dic que parlada en arameu.
Jo m'estava a punt de desmaiar.
Bueno, ja sabem que el Gibson és un ultracatòlic, no? I en aquest cas va voler fer aquesta versió de La Passió de Cristo amb la música del John Defne.
La música està realment molt bé, ara
molt
ja.
Bé.
Sense...
Va estar nominat. No
va
guanyar l'Òscar.
Va tindre més d'una nominació la pel·lícula, però no va guanyar cap, no.
Esteu escoltant Cinerama a Eixample Barcelona Ràdio i amb la recta final del programa parlem de la darrera pel·lícula que es pot veure encara a cartellera, es va estrenar el passat divendres, La Abadesa, pel·lícula dirigida per Antonio Chavarrías, director que feia alguns anys que no dirigia, i amb un repartiment encapçalat per Daniela Brown, la protagonista d'aquesta història, Blanca Romero i Carlos Cuevas.
Sí, bueno, és una història que, ja et dic, a nosaltres, t'he de dir que les persones de la distribuïdora, de la productora, ens van rebre meravellosament bé, perquè i ens van explicar, inclús ens van preguntar si coneixíem la història, vam dir, pues no, no, realment jo no la coneixia. Diu que és una història molt poc coneguda sobre, bueno, una...
Segle IX.
Era filla d'un rei o no, no sé què, una noia.
Sí, el Guifre del...
Una noia amb 17 anys que l'envien a fer d'abadesa amb una...
Un castell.
Amb un castell no, serà una abadia.
La pel·lícula està rodada en un castell.
La pel·lícula sí.
Un monestir al mig.
I l'envien allà, bueno, en una època que les... pràcticament totes les dones que estaven allà eren per obligació. Algunes perquè, per exemple, havien tingut algun crio, estan solteres, i llavors el crio el donaven en adopció, però ja la tancaven allà. Després hi ha una senyora que és gran i diu que està viuda, no té ningú, s'està morint de gana, bueno, aquesta dona encara li soluciona la vida. Però bueno, hi ha casos d'aquests, no? I llavors aquesta noia el que li diuen que té que repoblar...
Cristianitzar perquè són...
No, repoblar perquè pràcticament no hi ha gent allà, però no sé com, si tots són monges.
Sí, no, es veu que són territoris fronteritzos que estan en guerra amb els islams,
sí,
no?
Sí, sí.
I té intentar cristianitzar i portar gent perquè repobli aquella zona i així fotre fora.
Però, bueno, ella té un germà, que el germà sí que va en contra dels moros i tot això, que ell sí que va a la guerra... i bueno, és una pel·lícula arriscada i difícil, eh? T'ha dit que difícil perquè a més està rodada, i van dir-ho al mes de gener, allà a Osca, el fred que deu fer, que ja es veu que està tot ple de neu, eh? O sigui, és una pel·lícula en principi difícil i arriscada, perquè en aquesta època una història d'aquest tipus, de les monges, bueno, hi ha una mica de, per animar una mica el cotarro, hi ha una nena que els hi deixen allà, que se suposa que és mora, per entendre'ns, i que bueno, se la tenen que emportar perquè allà no volen moros, diguéssim. I bé, això anima una miqueta la història, però vaja, ja dic, la pel·lícula és un tant... Bueno, és que esclar, el que vam dir, no pot ser una pel·lícula que tingui un ritme ràpid, perquè en aquella època les coses no anaven així, i més vivint allà on viuen elles. Després hi ha, bueno, hi ha com una mica de... Hi ha un diàcono, que no sé exactament què és, que fan amistat amb ella i, esclar, ja comencen a malparlar. Suposo que això una mica és per animar el cotarro, perquè si no seria molt avorrit. Però la pel·lícula pues, és això.
Bueno, ella és Emma de Barcelona i era una de les sis filles i fills de Vifredo el Velloso, que va ser comte de Barcelona, i també d'Osona i d'Urgell, i ella en va estar a Sant Joan de les Abadesses, no?
Sí, ens ho van explicar, jo ja et dic, jo Sant Joan de les Abadesses ja està per fa molts anys, jo no ho recordo. Ens van preguntar si coneixíem la història, no, evidentment no, és una història molt poc coneguda, i bueno, aquelles noies pobres es van esforçar molt explicant-ho i tal, i molt bé, però la pel·lícula, doncs, jo no sé si durarà molt aquesta pel·lícula d'estrena, i més ara que hi ha de vacances la canalla. El pòster tampoc invita gaire, eh?
No, sembla més una pel·lícula d'aquestes de terror estil La Monja, no? d'aquestes que s'han fet darrerament a Espanya.
No, home, una mica terrorífic és.
Bueno, de la forma com tenen que viure. A més, la pel·lícula està rodada, crec que amb llum d'espelmes.
Sí, això ho han dit.
Sense
sí.
utilitzar electricitat.
Sí, clar, I, és bueno, una cosa d'aquelles èpoques.
Tot un experiment. I
sí, que notes a l'ambient perquè veus elles allà a la neu i treballant i tot això, i dius, ostres, quina vida portaven, no? O sigui...
Sí, bueno, sí. Pues...
bueno, és una... A veure, ja t'ho dic, és una pel·lícula arriscada i difícil. Ara, que sigui comercial, pues no crec. Ah, potser cau en gràcia, però jo ho dubtaria que en aquesta època caigui en gràcia, ho dubtaria una mica.
Bueno, pues ja hem parlat d'altres pel·lícules que hem pogut veure, El successor, pel·lícula a debatir, i bueno, que hi haurà gent que li agradarà i no tant, La abadesa, pel·lícula difícil, Los niños de Winton, pel·lícula més fàcil, d'estil
sí,
sentimental.
Sí. Aquesta
pel·lícula
no? Sí que és per tothom, inclús per tota la família.
I el dimecres sí. van arribar altres pel·lícules, que ja parlarem al proper programa,
sí, sí.
no?
Escolta, estic impacient per parlar de La bèstia.
La bèstia a tu no et va agradar gens, 2 hores i mitja, pel·lícula en Lia Seydoux, de protagonista, basada en una novel·la de Henry James, molt lliurement, no?
No, Henry James, què dius? Henry James veu això i es torna a
morir. I també una pel·lícula argentina que es diu Puan, amb Leonardo Sbaraglia, que també es pot veure, entre altres, al cinema Girona. Nosaltres ja ens anem i que acabeu de passar bona Setmana Santa, gaudiu de la mona el dilluns de Pasqua.
Això
no?
mateix, sí.
I, bueno, pues res, tornem la propera setmana
propera
i ara ens deixem en un altre tema de Jesús de Nazaret.
Ah, vale, molt bé, de Morillard, no
Morillard, era? Morillard, sí, gran músic francès.
Thank you.